Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Els que som de pobles petits, els que hem crescut entre terrossos, els que ens hem embrutat les mans fent la collita, els que entenem el llenguatge dels núvols i del vent, sabem què hi ha darrere de la pel·lícula Alcarràs de Carla Simón. La rebotiga dels presseguers florits i de postal no és tan lluminosa com ens presenten. En recollir el màxim guardó a la Berlinale, la directora va introduir dos paraules clau: respecte i resistència.
I would like to dedicate this beer to the little, the small families of farmers that cultivate the land every day.
Simón va dedicar el premi a la petita pagesia que treballa la terra perquè allò que cultiven pugui arribar als nostres plats. Una agricultura, va afegir, que és respectuosa i que avui dia s'ha convertit en una forma de resistència, perquè efectivament la pagesia i la ramaderia a petita escala són mons que van desapareixent ofegats per les dinàmiques del sistema capitalista. Les dades són prou concloents. Només un 1% de la població activa al nostre país són pagesos. Sense relleu generacional i amb les normes d'un mercat que no els permet fixar el preu de les collites, és pràcticament impossible tenir i mantenir un sector primari que cuidi el territori i, sobretot, les persones que s'hi dediquen. Els que tossudament encara es mantenen, o almenys ho intenten, són fets de pedra picada. Perquè el model que impera, en paraules del veterinari i activista per la sobirania alimentària Gustavo Duc, és el de la mineria extractivista, models agrícoles i ramaders industrials que malmeten sols i vides. Mentre les administracions van córrer a felicitar Carla Simón i van posar el mapa a la comarca del Segrià, Duc va fer un fil a Twitter en què ens recordava que Alcarràs és el municipi amb més macrogranges de Catalunya i que sobre el seu territori plana la construcció d'un macroparc fotovoltaic i d'una línia d'alta tensió que esmicolaria les terres d'un centenar d'agricultors. Una realitat, malauradament, que no és exclusiva de Ponent i que es pot extrapolar a altres zones agrícoles de Catalunya.
Solidaris. Tothom té una història.
Jo ara tinc, aquest any em faré 53. Ara farà 20 anys que estic aquí, però jo a la base era funcionària a França, a Perpinyà.
És la Brigitte Carolera, de Can Parella, ramadera i propietària d'aquesta granja d'ovelles situada al poble de Serinyà, al Pla de l'Estany.
Quan estàvem festejant amb el meu home, ells en aquell moment no es plantejaven vendre la granja. El meu sogre un dia em diu: com ho veus tu, que si venem o no venem? I jo li vaig contestar que és ell que ho havia de decidir, perquè era casa seva, vull dir, però que si volia seguir amb la granja, doncs que jo, per part meva, posaria tota la meva voluntat per ajudar-los. Jo, els agricultors, a dir la veritat, els agricultors només els coneixia quan hi havia manifestacions a Perpinyà i que tallaven totes les entrades de Perpinyà.
Aquesta és una feina, ens explica, que s'aprèn fent-la, però sobretot observant els que tenen més experiència. En el seu cas, recorda que el seu mestre va ser el seu sogre.
Ell em va ensenyar coses, quan no sabia li preguntava. En aquell moment ell anava a engegar. Jo no he anat mai a engegar amb ell. És a dir, que atrevia, ell s'anava pels camps amb el gos, pastor, i després també amb l'ajuda del nostre veterinari. Doncs ell em va ensenyar, diguéssim, quan hi havia problemes sanitaris que s'havia de fer, em va ensenyar a cosir les ovelles, doncs tot això. Em va ensenyar com, per exemple, un part que necessita assistència. Em va explicar doncs com ho havia de fer. Vaig començar doncs a practicar tot això.
El cel prepara secrets, murmuris de mandarina, i les riberes del vent esgarrien taronjades.
Doncs l'explotació, bàsicament nosaltres tenim una granja doncs d'ovelles de carn, i a més del ramat, manem unes 80 hectàrees de cultius, doncs cultius variats.
Avui a la Brigitte se li ha girat molta feina perquè aquest matí, a part de rebre'ns a nosaltres i d'ocupar-se com cada dia de la feina de la granja, també ha de fer una classe magistral a un grup d'estudiants.
les ovelles estan estabulades només la nit, i l'estiu moltes vegades tenim els portals del corral obert i doncs estan al bosc. Per ara, extensiu es considera tot el que és que no té cobert, que està a l'exterior. Després hi ha l'intensiu, que és els animals que estan a l'interior. Nosaltres a casa seríem semi-intensiu. Per què? Perquè dormen a la nit a dintre el corral.
El negoci de Camparella és la venda de xai, ja sigui de forma directa o a través d'intermediaris. Però a la Brigitte també li agradaria poder treure rendiment de la llana de les seves ovelles.
Esquilar un ramat de 500 cap val uns 700, entre 700 i 1.000 euros, segons qui ho fa. I la llana, l'últim any que ens la van venir a buscar, ens en van donar doncs, de 450 quilos, 500 quilos, ens en van donar 30 euros. Doncs això me fa molta ràbia. El meu projecte és donar una sortida a aquesta llana perquè almenys me pagui l'esquilar. Per això, internet és una meravella. M'he xupat vídeos, però bueno, i pàgines web, tot buscant. Ara he trobat una associació a França que una antiga filatura, doncs ells renten, carden i filen la llana. I els quilos que tu portes, tu tens la seguretat que la llana que has portat és la que te retornen, és la teva llana.
En aquest ofici, diu, sempre es tracta de trobar la manera de guanyar-se la vida.
Una de les coses que deia el meu sogre quan vaig arribar aquí, li deia, Josep, has de fer venda directa, que aquí estàs venent els xais en el carnisser i és ell que fa gran part del benefici. Dic, o vens a l'intermediari, que també és el mateix. Dic, doncs, has de fer venda directa. I ell, bueno, tots ho veien molt com paraules xines. Però ara fa 3 anys que fem venda directa nosaltres.
Veig el mar, sento els estels.
El turisme rural ens acostuma a vendre un paisatge idíl·lic i una realitat edulcorada a gust del consumidor. Un missatge que a pagès molesta i molt.
I crec que hi ha molta desconnexió entre el que és el sector primari i els altres sectors. Això és un problema que és molt greu, sobretot per tots els ramaders i tota la pagesia en general. Perquè Catalunya és bonica, quan anem al bosc, a caçar bolets, a passejar, és molt bonic, perquè darrere hi ha un sector primari que hi està treballant. Jo ara mateix tinc la sensació que el que vol l'Estat és que Catalunya sigui turística. Perdoneu-me, si us carregueu el sector primari, no hi haurà turisme, perquè els camps seran armats, els boscos seran enverdissats, no es podrà anar enlloc, riscos d'incendis forestals, i això la gent de ciutat n'ha d'estar conscient, que si el paisatge és bonic, és perquè hi ha un sector primari a darrere que hi està treballant perquè sigui bonic. I no som jardiners, som pagesos. Això a mi me fa posar nervis. A dir la veritat, a vegades m'emprenyo sol allà al corral quan sento és que són els jardiners de Catalunya. No, som pagesos, produïm aliments i aliments de qualitat.
Des del camp tampoc no s'entenen alguns discursos.
Jo no entenc pas que algú vagi a comprar ecològic i que compri mangos que venen de Brasil. Un test l'ecologisme, ha travessat tot l'Atlàntic amb vaixells, amb avions, amb el que sigui, i per mi això no és pas un producte ecològic. Que comprin pomes de l'Empordà, per exemple, o taronges de Castelló, Tarragona... Pot ser que s'hauria de replantejar una mica la manera que tenim tots de menjar. És a dir, que les tomates, perdoneu-me, però l'hivern no es mengen tomates. Almenys a casa no mengem tomates, si no són les de penjar, senzillament perquè les tomates venen a l'estiu. Si ens acostumem a menjar productes de temporada i productes de proximitat i que no malbaratem els productes que comprem, potser sí que pot arribar a haver-hi menjar per tots.
Trenco una branca i res ja no m'espanta. Surto de la casa i l'estructura ja no aguanta. Ets tu qui m'ha penjat aquí dalt. Ara no em deixis caure com a un animal.
El problema que hi ha és que qualsevol botiga, si no te surts els números, si no te surten els números, què fas? Tanques. A pagès no és pas això, perquè normalment ets propietari de la finca, vius en aquesta finca. És a dir, tu no pots pas dir, plego, tenco botiga i foto tot el camp en un altre lloc on me reciclo de fer altra cosa.
Fa uns anys, la Brigitte va perdre la meitat del seu ramat.
Vam haver de vacunar de llengua blava. Amb aquesta vacuna, el meu ramat va tenir efectes indesitjables i vaig perdre el 25% de les reproductores i la meitat de la producció anual d'enxais. És veritat que això són números, però jo no ho he superat i encara, de parlar-me, se m'encongeix el cor. Això no ho he pas superat perquè sí, és veritat que tinc 400 i pico ovelles, que ja en aquell moment en tenia cap a 700 i no tenen nom totes, però tinc unes quantes que en tenen i elles me coneixen i jo les conec amb elles. I arribar al corral i que cada dia en trobéssim 3, 4, 5 de mortes, per mi és com si m'arrenquessin el cor i que matessin els meus propis fills. I a partir d'aquí no, hem decidit no tornar a augmentar en aquelles quantitats d'animals per tenir-los potser més com, no sé, potser més protegides, no sé, és molt psicològic, vull dir que te dius, si en tens menys les pots protegir potser més, però bueno, si ens fessin tornar a vacunar, pues segurament en tornaria a morir i no les podria protegir.
Des del 2017 forma part de Ramaderes de Catalunya, un grup de dones ramaderes dedicades al bestiar de pastura que s'han unit per compartir les seves experiències i reivindicacions.
Ens interajudem quan alguna de les ramaderes té algun problema, un dubte o que necessita un consell, doncs ho posen al grup de WhatsApp i les altres doncs li contesten. És veritat que entre dones hi ha un vincle que es crea i doncs és veritat que les experiències de les unes i de les altres com a dona, i aquí no dic pas com a dona pagesa o dona ramadera, sinó com a dona en general, fa que aquesta experiència, doncs en els grups aquests de dones, ho pots explicar obertament, sense embuts, i tens resposta o, si més no, tens com suport.
Avui a Catalunya hi ha gairebé 1 milió de dones que viuen en zones rurals, però segons l'Associació de Dones del Món Rural, només un 20% es dediquen al sector primari. En el cas de Camparella, qui seguirà amb la granja serà el fill de la Brigitte.
Jo tinc una nena i un nen. Doncs la nena va néixer a Perpinyà i m'ha sortit de vila. I el nen, doncs, que té 3 anys menys que ella, ara en té 15, doncs ell també va tenir molt clar que el que volia fer era pagès. I jo el que no vull, sempre m'he jurat que el dia que tingués fills els deixaria fer el que volen ells, perquè 40 anys amb una feina que no t'agrada és un martiri, és un suplici. El que sí que és veritat, que a pagès no et fas ric, sobrevius, i cada vegada més.
Como la palabra sostenibilidad se ha convertido en sinónimo de mantener privilegios, yo prefiero hablar más claro. Hay que volver a la sobriedad, que fue la forma de vida propia del mundo rural. Cuentos del progreso. Conversaciones con el pastor. Gustavo Duc.
Las follas fan d'ocell.
Gustavo Duc, molt benvingut.
Moltes gràcies.
Gustavo Duc és veterinari, escriptor i activista per la sobirania alimentària. És coordinador de la revista Sobirania Alimentària, Biodiversitat i Cultures. Ha publicat diversos assaigs com Lo que hay que tragar o Alimentos bajo sospecha i també alguns llibres de poesia i relats curts. L'últim, Cuentos del Progreso, Conversaciones con el Pastor, publicat a Polen Edicions, amb una edició absolutament meravellosa. Gustavo, vius entre Barcelona i Bellmunt de Segarra, no?
Sí, un micropoble de tants que tenim, no?, en aquest país, amb un propòsit de retornar a viure a Bellmunt de Segarra en el sentit de tancar el cercle que ja van començar el meu besavi fa molts anys de tenir que marxar del territori, de com, per diferents raons, entre el mig, evidentment, una guerra, però també aquesta societat anomenada de la modernitat que ha despreciat el món rural, que l'ha marginat, que l'ha malmès, que ha despreciat a la pagesia i, com a conseqüència, tots tenim pares, avis, que han tingut que fer aquest viatge, no? I és important que el retornem aquest viatge, si ens volem no només com a societat equilibrar demogràficament, sinó també com a persones, si ens volem arrelar d'allà on som, no? Mm.
Per tant, és un viatge de retorn absolutament emocional i també polític.
Molt polític. Avui en dia, el llibre anterior es deia Huertos de Libertat, incorporava aquella frase de que van repetir, fixa't, Vandana Shiva, Thoreau, Gandhi... Lo más revolucionario es un huerto, deien ells. Això és la revolució, tornar a recuperar la sostenibilitat, la sobirania de la vida amb una mesura del possible per part de la comunitat. I això és el que ens permet als pobles retornar a la comunitat i com a comunitat fer-nos responsables de com vivim i com volem compartir la nostra vida amb el planeta del que formem part, no? I, evidentment, també des de ciutat es pot fer això, no? Però en aquest moment on la ciutat és el monstre, és l'ogre, és el centre de totes les polítiques, cal fer un gest disruptiu i anar cap al poble.
Clar, en societats cada vegada més individualitzades, efectivament, viure en comunitat és el més revolucionari que hi pot haver, no?
I és l'única manera, és l'única manera. Nosaltres, i això també està darrere del llibre de Los Cuentos del Progreso, nosaltres com a societat, la qual, no oblidem, no deixa de ser un parèntesis en un període de història molt gran i com a tota civilització, com a tota societat, també tindrà un fi i, a més, és clar que és proper. Ens hem saltat les normes bàsiques de la vida, les normes bàsiques que el planeta Terra fa que funcionin. I ens les hem saltat per la soberbia, per aquest creure'ns Déu. I una és la interdependència. Nosaltres, com tots els éssers vius, necessitem de les col·laboracions. El pastor dice, somos la única manada que no piensa en colectivo.
Exacte, referint-se a tantes i tantes persones que han de fugir de casa seva i que perden la vida en aquests trajectes migratoris absolutament demencials.
I referint-se que en aquest cas un conjunt d'animals, una manada, una bandada, una jauria, funcionen, viuen, en tant en que entre ells col·laboren. Són interdependents. I nosaltres, com a éssers humans, donem l'esquena els uns als altres fins a l'extrem, que expliques tu molt bé, d'oblidar-nos que la vida, l'efecte papallona, no? La vida aquí és possible si estem fent possible la vida a altres països. La supervacunació als països rics davant de la mini vacunació als països pobres, crec que una altra vegada retrata aquesta societat.
Amb la pandèmia, tornem a l'escenari rural, hem vist, no?, com moltes persones, les que sortosament s'ho han pogut permetre, feien aquest retorn a àmbits rurals buscant això, no?, buscant aquesta connexió segurament amb la natura, amb la terra, amb el territori, no? Creus que s'ha despertat algun tipus de sensibilitat? S'ha mogut alguna cosa?
La meva sensació, perquè aquí només puc parlar de sensacions, és que aquest despertar succeeix constantment i per molts motius, i a vegades pot ser una pandèmia i tenim més, visibilitzem més bé aquest despertar, aquest retornar, però segur que està succeint contínuament a moltes i moltes persones perquè no és natural viure fora de la natura. És antinatural. I com més antinatural, en algun moment de la vida això es desperta, no? Això et crema per dintre i busques respostes, no? El problema és que no sorgeixi, que estiguem ja tan fora de la natura, que estiguem ja tan domesticats, que no es desperti com a mínim aquesta preocupació. Tenim formes de vida absolutament insostenibles, precisament perquè creiem que com a éssers humans podem estar al marge de la natura. Superar aquest dogma, per cert, un dogma que ens repeteixen dia sí i dia també els polítics amb les seves preses de decisions, és central, és bàsic, és la clau en el moment històric que estem vivint.
Fui a buscar el sol, algo que perdí, pensando tanto en mí.
Fixem-nos en el cinema. Fa uns dies vam saber que Alcarràs, la pel·lícula de Carla Simón, s'emportava l'Os d'Or a la Berlinale. Una gran notícia perquè posa el focus, no?, en aquesta pagesia feta a petita escala, en aquesta agricultura curosa amb el territori. I clar, una agricultura de la qual és molt complicat viure. Si et sembla, escoltem el que va explicar Carla Simón en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
No és que l'agricultura estigui en perill d'extinció, perquè l'agricultura continuarà i la necessitem per sobreviure com a éssers humans, no? Però la qüestió és que és el model d'agricultura, no?, el que està una mica en perill d'extinció, perquè fer agricultura o cultivar la terra en família és segurament l'ofici més vell de la humanitat, no? O sigui, ho fem des del neolític. I clar, de sobte, és un model que cada vegada és més difícil de sobreviure d'això quan tens una empresa petita, no? Diguéssim que les empreses grans cultiven la terra i poden posar els preus més baixos, i pels pagesos que cultiven en petites famílies, el fet de no saber mai que els hi pagaran per la fruita que cultiven fa que no sigui molt sostenible, i els preus ara mateix són molt baixos, no? Llavors hi ha molta gent que està plegant perquè, bueno, doncs perquè ha deixat de ser una cosa que et deixi viure dignament, no?
Simón fa un retrat, no?, d'aquesta realitat a casa nostra, a Catalunya, abandonament de terres, preus que són irrisoris per poder tirar endavant una explotació ramadera o agrícola. Mm. Què t'ha semblat, Gustavo?
Evidentment, molt interessant que la Carla hagi guanyat aquest premi, que el tema, com altres vegades, a vegades on per les declaracions d'un ministre, es converteix en un tema mediàtic i ens permet parlar d'allò que parla la Carla en la pel·lícula i que és molt important. I com a tema té moltes aristes i cal entendre-ho tot amb la seva globalitat i no reduir-lo a detalls o a petites qüestions. És important el tema del preu i com tenim un sistema de cadena alimentària injust, sí. Està clar que la pagesia està molt lligada a unes grans indústries i aquestes grans indústries els hi collen amb els preus, sí. És veritat que tenim un problema amb les macrogranges, sí, i molt gros, i a més, no només aquí, sinó que l'externalitzem a fora, perquè les nostres granges són animals engreixats amb soja de Brasil i amb blat de moro d'Ucrània. I el que cal és una anàlisi en profunditat i una anàlisi realment global com a societat. Què volem? I diferenciar clarament què és agricultura i què no és agricultura. Agricultura, etimològicament, és molt maco perquè agri és terra i cultura deriva de la paraula cultivar, no? Una persona molt culta, diem que és una persona molt cultivada. I cultivar, etimològicament, deriva de cuidar. És a dir, agricultura és aquelles persones que cuiden la terra. De fet, el que fa un pagès, realment, un bon pagès, una bona pagesa, és retornar matèria orgànica a la terra perquè la terra mantingui viva la capacitat de produir aliments. Això és el que seria una bona agricultura. Això seria agricultura.
El que hi ha ara, què és?
El que hi és no és agricultura. Puguem anomenar-li, si voleu, mineria extractivista per treure-li a la vida de la terra soja amb el que engreixarem porcs. Però no estem fent agricultura. Aleshores, cal anar a l'arrel. Cal anar a l'arrel amb un altre tema central, i és com a societat? Què volem, una agricultura que malmés la terra o no? Però com a societat, l'alimentació per nosaltres és important, és un dret, és allò que cadascú es resol com pot en funció dels ingressos que té. Mireu, fem un paral·lelisme. Com a societat vam decidir que la salut era un dret i, per tant, tots col·lectivament, via impostos, ens dotem d'un servei de salut gratuïta per tothom. Mm. Fem el mateix amb l'educació. Per què no fem el mateix amb l'alimentació? Si l'alimentació també és un dret i potser és el més bàsic, veritat? Sense alimentació no tenim res. Aquests són els debats que fan falta i que ens escapolim d'ells. No tenim la valentia de prendre els debats des d'aquest punt de vista.
El sistema va dirigit als beneficis, a la producció intensiva i ha deixat el sector, la pagesia aquesta del cuidar la terra, no? Aquesta pagesia a petita escala, de familiar, no? Fins i tot aquestes empreses familiars i agrícoles, desprestigiant-les, no? Sí, o sigui, la pagesia, tota aquesta connexió amb la terra és desprestigi, no? Vist a ulls del sistema.
Perquè el sistema, com molt bé dius tu, el que valora és aquell que tingui la capacitat de guanyar molts diners, de ser una gran empresa, i si té la capacitat d'agroexportar, aleshores ja és la nineta dels ulls de les nostres administracions i el motor de nostra economia. Mentre que qui està llaurant, cuidant la terra amb aquesta cura, evidentment queda desaparegut. Quan em conviden a fer xerrades a escoles, m'agrada fer una petita dinàmica i els hi pregunto als nens i a les nenes i els hi dic, aixequeu la mà qui conegui un esportista famós. I clar, tots aixequen la mà. Aixequeu la mà qui conegui un polític. I tots aixequen la mà, potser ja no tots, no? Un escriptor, i ja veus que es miren les cares. Però quan preguntes, aixequeu la mà qui conegui el nom d'un agricultor, d'un pagès, d'un pescador, no tenim cap resposta. Ara mateix, aquesta pregunta, als que estan escoltant, quina resposta tenim? No tenim referents. No tenim referents, perquè com a societat els hem ignorat. I són els savis. Són els savis. Són els que tenen les claus del futur. Però, bueno, continuem nosaltres amb la nostra modernitat i apa.
Clar, una modernitat, en el cas del sector primari, no? Que desfà pràcticament els sòls. La Iaia Herrero, que la vam entrevistar fa unes setmanes, ens ho explicava, no? Tots aquests sòls pobres, perquè han estat absolutament maltractats, faran que d'aquí uns anys hi hagi un 30% menys d'efectivitat per poder produir alimentació, no? Sí. Vull dir que poca broma amb això.
Les dades són esfereïdores. I això ens porta a que juntament hem malmès la terra. Tenim poca quantitat de terra fèrtil perquè l'hem posat coberta de polígonos. Cada vegada és menys fèrtil. Si l'agricultura industrial, la intensiva, la que està funcionant actualment, és depenent del petroli, que és un recurs que s'està esgotant, i si a sobre, com la terra ja no està viva, la tenim que mantenir dopada a partir de fertilitzants químics o de nutrients químics, com aquests fertilitzants també s'estan esgotant, tenim la conjunció perfecta per anunciar que en 10 anys, 15 anys, no molt més, la crisi alimentària serà global, perquè cau el sistema d'alimentació global. El sistema d'alimentació global ja està generant molta pobresa i molta fam als països del sud. Però si no fem cap tipus de reacció, això es converteix, i no ho dic com a teoria conspiranoica ni catastrofista, sinó des d'un punt de vista, si voleu, molt científic. Mm. Totes les dades apunten a que tindrem una crisi d'aliments clarament en poc temps i que afectarà a tota la societat.
Pastor, he leído que en Europa ya instalan microchips a las ovejas. Y gracias a los nuevos nanosatélites, los pastores saben en cada momento dónde están sus ovejas. Otro atraso de la modernidad, dijo. Y es que el pastor, con su fino oído musical, heredado de sus antepasados, por el sonar de cada esquila o cencerro, puede identificar a cada una de sus ovejas. Y más aún, según la sinfonía, no solo sabe dónde están, entiende con precisión lo que ellas le dicen.
flors de baladre en un torrent. Però no passa mai sa gent.
Anem per aquest llibre, per aquest Cuentos del Progreso, Conversaciones con el Pastor, un llibre petit de relats perfectament editat, ple de reflexions, pràcticament algunes aforístiques, sobre el món actual i les crisis socials i mediambientals que estem vivint, no? La conversa amb aquest pastor és molt, molt aclaridora, també et treu de la teva zona de confort moltes vegades. Per què un pastor, Gustavo?
En primer lloc, perquè jo tinc un pastor de referència. Jo mantinc moltes converses amb un pastor de Palència, el que estimo molt, i és el meu referent, es diu Jerome Aguado, i perquè el pastor és les pastores. Són, Jerome diu, no te metas con un pastor que tengo mucho tiempo para pensar.
Exacte.
I és veritat, són gent que no han caigut, no han caigut voluntàriament, han sabut resistir i no han caigut en les urpes del capitalisme. I, per tant, són sobirans, disposen del seu temps. A Jerome la pandèmia no li va, el confinament no li va trastocar cap cosa de la seva vida. Els pastors, a les pastores, tenen ells el control de la seva vida i acumulen a sobre tota aquesta memòria atàvica, no? Tot aquest saber fer que tenim que recuperar dels nostres avantpassats. I, a més, si aquest pastor és juguetón, socarrón, irónico, com a personatge literari, tenia moltes possibilitats, segur que moltes més de les que jo l'he pogut extreure, no?
Sembla un personatge en perill d'extinció, no? Únic.
Sí, no. Sí, perquè si mirem a casa nostra, a Catalunya o a Europa, queden molt pocs pastors i pastores, en realitat queden molt poca pagesia, només un 1% de la població activa a Catalunya és pagesa. Ho repeteixo. Només l'1%. M'imagineu el grau de vulnerabilitat alimentària que tenim en aquest país. Però si obrim la mirada i primer mirem més fi, més a prop, veurem que està ressorgint un moviment liderat per dones, joves, preparades, valentes, amb les coses molt, molt clares, que estan recuperant a l'ofici de pastores justament perquè busquen aquesta connexió i, a més, ho fan des d'un posicionament polític molt clar. I si després de fer aquesta mirada fina obrim el zoom i ens traiem del cap també la nostra mirada eurocèntrica i mirem el món, en el món encara el 50% de la població és agrícola i viu del seu territori rural. I tenim pobles nòmades, i tenim molts pastors i pastores. El que passa és que...
El melic, sempre, exacte, no? Exacte. Sempre és el predominant, no? Les nostres societats.
Sí, sí, sí.
Sobre el progrés, el pastor d'aquest llibre és molt crític, de fet. Els relats són un qüestionament constant, no? Aquest progrés, diguem-ne, que desmesurat, una mica com un progrés sempre amb molta gana, no?, per dominar-ho tot.
És una crítica radical, no li dona...
No hi ha treva.
No hi ha treva davant del progrés.
Està exactiu,
sí. Està exactiu, perquè és conscient de que com a dogma és el responsable d'allò que ens està portant a la deriva. El progrés en si mateix, com a paraula, és, ho dèiem abans, impossible a la natura. Cap ésser viu, cap societat viva funciona progressant, perquè sempre arribarà un moment que col·lapsarà. El que busca una societat viva, animal, és el permanecer, i és l'equilibri. Des d'un punt de vista, si vols, una mica filosòfic, no?, o pseudofilosòfic, que jo no sóc més que un pobre veterinari. Però si ho mires en punt de vista econòmic, és aquesta idea de hem de progressar la que aporta directament al que tenim avui en dia, que és el capitalisme, a la idea de hem de créixer contínuament i, per tant, podem fer el que vulguem amb el planeta i, a més, podem créixer el que vulguem i hem de progressar perquè nosaltres tenim les respostes per tot. Està en la base, és el mite fundacional que hem de desmuntar, i el pastor és un tio valent i ho diu. I a mi em fas la pregunta i diré sí, però el pastor diu no, no, un no radical al progrés.
Per tant, aquest progrés entès, tal com ho explicaves, no? Aquest progrés desmesurat, insaciable, diguéssim, és el que ens està matant directament?
El progrés en si mateix és allò insaciable i és el que està portant a la civilització actual a aquesta deriva. A més, està fonamentat amb una idea que hem de ser curosos. Ens hem convençut de que el planeta és finito. I si el planeta és finito, necessitem contínuament progressar, avançar, superar límits, justament per poder-nos en sortir, per poder viure i anar permetent que hi hagi suposadament millor vida per tothom, a tot arreu i per les generacions que venen.
És evident, Gustavo, que toca mirar, no, apuntar la mirada cap al terra que trepitgem. Clar, al final, no?
És molt bonic jugar amb aquesta metàfora, perquè això de mirar cap a baix, la humilitat, no?
I sempre no estem amb els ulls cap dalt,
sí,
no?
I sempre ens creiem com homodeus, no? I hem de mirar cap a baix, perquè humus vol dir terra.
Neix la flor, faves tendres, pomes d'or.
Què hi tens a l'hort?
Ah, ara el que toca, faves, que ara queden algunes cols i ara ja estem començant a preparar. Hem sembrat els cigrons, hem sembrat les llenties. Aquest any estem intentant recuperar la guixa, posarem moreus. Són coses que fem amb un amic pagès de Bellmunt, també amb una idea molt política, no? Els enciams, unes gallines i sobretot el que tinc és la meva petita parcel·la de connexió amb la terra. És allà on jo puc posar les mans a la terra i sentir-me part d'allò del que som, no?
És tan gratificant i absolutament sanador enfonsar les mans a la terra, els terrossos, desfer els terrossos fins i tot amb les mans, no? Això seria una de les grans teràpies, no? Psicològiques.
Sí, i carregada d'erotisme, no? Vull dir que abraçar-se, acaronar, ser acaronada a la vegada per una altra pell, que és la pell que ens protegeix a tots. Sí.
Et pots autovestir?
No, però sabem que una part important dels vegetals i en aquest cas també de la proteïna dels ous ve de casa nostra. La sobirania alimentària o la idea de l'autoabastiment no és el mateix. L'autoabastiment està molt bé i ens hem d'animar, però l'autoabastiment no deixa de ser una resposta individualista. Jo el que vull és disposar, treballar, formar part d'aquells que estem amb l'equip que generem vida, no generem mort, i després es compartim. El meu amic de Bellmunt, que és el Magí, pues ell és un senyor gran, jubilat, i tenim a mitges les gallines, i entre setmana ens cuida les gallines, i nosaltres els caps de setmana fem pa de pessic amb els ous i li compartim amb el Magí. Mm. Això és la interdependència. Mm. I això és molt, molt més poderós, molt més revolucionari que l'autoabastiment, que és una resposta individualista.
Mm-hmm. Parlaves d'això ara, no? També de la responsabilitat que tenim com a consumidors. Òbviament, l'autoabastiment és una cosa individualista, però a nivell col·lectiu, i per tant, com a consumidors, podem canviar moltíssimes coses per intentar buscar l'equilibri en aquest sistema absolutament desequilibrat. Passa aquí? No sé. Què creus en aquest sentit? Perquè jo no sé si hi ha massa informació, massa poca informació, molta consciència, poca consciència, ens perdem amb les etiquetes.
M'agrada anar a l'arrel del que has plantejat. Mm. I jo no estic d'acord amb que tenim molt poder com a consumidores. No m'interessa si tenim molt o poc poder, però no vull que els consumidors, les consumidores, nosaltres, ens carreguem a les nostres motxilles el que no és de la nostra responsabilitat. Mm. La responsabilitat de que no hi hagi pagesies no és de nosaltres com a persones consumidores. Mm. És del model de societat que ens empeny cap a on s'empeny. És dels sistemes educatius. I sobretot és de les administracions i dels polítics que no fan res, i les polítiques que no fan res, valent, transgressor, per canviar això. I no només no fan res, sinó que el que observo cada vegada més, i ja acumulo molta joventut, com... és que cada vegada més aquests governs neoliberals saben utilitzar aquest llenguatge i ens traspassen amb més facilitat als consumidors i les consumidores les responsabilitats que ells no prenen. Aleshores, veiem Barcelona plena de cartells de dir consuma sostenible, haga su compra verde. Jo no vull que el meu ajuntament m'expliqui això. Ja ho sabem, ja tenim informació. Jo el que vull és que actuï, per exemple, a Mercabarna, una institució pública de l'Ajuntament de Barcelona, que el que fa és afavorir que arribin, per exemple, més de la meitat dels melons que arriben de Mercabarna, que arribin de Brasil. Això no es pot permetre. Jo vull que hi hagi governs que regulin. I després, si voleu, parlem del paper dels consumidors i les consumidores. Però no tal com s'està fent. És una trampa i hem de vigilar. Jo crec que totes hem caigut amb la trampa. I en el món de la solidaritat, també. I potser som les víctimes del model, no som les responsables.
Molt interessant aquest punt de vista, Gustavo. Parlant amb la Iaia Herrero, ens explicava la situació, per exemple, que es viu en una zona de Xile dedicada exclusivament al conreu de l'alvocat per a l'exportació cap als països enriquits, no? Ens deia la Iaia, com que necessita molta aigua aquest conreu, l'aigua corrent escasseja i les dones de la zona, segons els activistes que li van explicar, es tallen els cabells i fan les seves necessitats amb bosses de plàstic, perquè l'aigua corrent no arriba perquè va destinada única i exclusivament a aquest producte convertit, vaja, en un producte de moda i de luxe per aquestes dietes de les societats occidentals.
Hem considerat que l'alimentació és una mercaderia, no és un dret, i per tant qui mana és el guany. És un molt bon exemple, lamentablement, de molts exemples. Mira, aquests dies hem seguit, o ha tornat a sortir la notícia, de al Marroc un nen que va morir...
En un pou, exacte, un pou. El Ryan, crec que es deia, sí.
I jo recordo 3 o 4 anys abans el mateix a Màlaga.
Sí.
Això són pous il·legals que es construeixen per arribar als últims aqüífers per la producció d'advocats a Màlaga. La vida en el centro o el dinero en el centro?
Y es que tengo la absoluta seguridad que no conoceré el fin de la civilización. Hace años que está muerta.
Abans ho has dit així molt, molt per damunt, perquè parlem una mica del futur, ho has dit, ho tinc apuntat per aquí, que el fi de la civilització, de la nostra civilització, està pràcticament a tocar. I ho has deixat anar, així com aquell que no vol la cosa, no? Això és així?
Des del meu punt de vista, evidentment sí. De fet, dic que ja estem en aquestes últimes fases, hi ha símptomes i signes clars. Com a civilització occidental capitalista, sí, el parèntesis de tancament està molt a prop, perquè estem lligats a una sèrie de materials finits, que hi ha alguns d'ells, com el petroli, ja han superat el seu pic. Del petroli i del gas natural deriva els fertilitzants nitrogenats, que són bàsics per l'agricultura, i per això estem veient que el preu dels fertilitzants s'ha incrementat un 300% i que hi ha moltes fàbriques que estan tancades i que no poden funcionar. O sigui, hi ha elements científics que ens diu que les bases d'aquesta societat, igual que la fusta de les societats de la isla de Pasqua o el blat de moro en les civilitzacions maia, es va esgotar, la base material d'una civilització petrodependiente s'està esgotant, i per tant la nostra civilització també té els dies comptats. I per tant vol dir que hi ha un col·lapse, per tant vol dir que hi haurà una migració, un canvi. Viatjarem d'una civilització a una altra. No vol dir que desapareixerà la humanitat.
Sinó el sistema, no?
El sistema occidental capitalista. I aquesta migració, com totes les migracions, serà dolorosa. I el primer que hi ha que fer, des del meu punt de vista, és dir-ho, no amagar-ho. Perquè amagar la informació l'únic que fa és que desmobilitza. Realment hem de saber les coses per entomar-les, per preparar-nos, per minimitzar-les i fins i tot per gaudir aquelles coses que tenen quan, com totes les coses vives, arriba un moment de decadència, de mort i de renaixement. Pues aprofitem-ho i podem fins i tot participar de la reinvenció d'una nova societat, sempre en aquest marc de patiment, però no l'amaguem, no l'amaguem.
Gustavo Duch, un plaer escoltar-te. Gràcies per les teves aportacions, veterinari, escriptor i activista per la sobirania alimentària, i gràcies també per aquesta meravella, aquest Cuentos del Progreso, Conversaciones con el Pastor, publicat excel·lentment, com sempre, per Pollen Edicions.
I que la portada l'han fet amb paper de llana, de manera que aquest llibre té un avantatge. Si no t'agrada, com a mínim te pot abrigar.
Fantàstic, Gustavo. Una abraçada, que vagi bé.
A vosaltres.
Solidaris. Mercè Folch.
Com un ganivet que talla tot un dia enter en trossets, com si el temps es pogués dividir com si res. És com dir que el temps és un rellotge.
Tenia molt clar que havia de treballar a l'aire lliure, això ho tenia claríssim. Llavors treballar amb animals és una cosa que sempre ens ha agradat, sempre ho he fet i sempre m'ha agradat. I va arribar el dia que el meu pare em va plantejar una mica seriament que si volia fer-ho era l'hora, no? Perquè ell ja, diguéssim, estava a punt de jubilar-se i això. I diguem que tampoc em va fer res de fer-ho. I ho havia fet, perquè a casa, a pagès, tothom sap que encara que no t'hi dediquis, un dia o altre sempre t'enganxen, vull dir que la feina ja la coneixia. I això feia que ja sabia bastant el que em tocava.
És l'Albert Camproví, fill i net de pastors provinents del Pirineu Ripollès, i des de fa uns quants anys establert a Can Reixac, una granja d'ovelles situada al poble de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany.
Això és com un exfumador, que li diguin de què li agrada el tabac, doncs això és com una droga per nosaltres, no? La persona que ha treballat amb aquests animals acaba sent una obra, és com un escultor que faci la seva obra, doncs nosaltres tenim el nostre ramat, perquè a fi al cap nosaltres som els que guardem la reposició, el que t'agrada un tipus d'animal més així, l'altre la guarda més d'una altra manera, i al final acabes tinguent com la teva escultura, no?
Enfilats dalt d'una roca, dalt d'una muntanya, dalt d'un núvol, invocarem els Beatles i el seu Blackbird per recordar-nos que tota la nostra vida hem estat esperant un moment com aquest.
Amb l'Albert conversem sobre com ha canviat la feina del pastor.
El que feien els pastors era això que havia fet el meu avi i el meu pare, que era els hiverns a la plana i els estius a la muntanya, no? Nosaltres ho havíem fet de pujar i baixar, de pujar a peu sobretot, ho havíem fet fins, deu fer uns 10 anys enrere, i encara pujàvem les ovelles a peu, fèiem la transhumància. Pujar a peu comportava nosaltres d'aquí on estem ara, de Banyoles, uns 8 dies, i tardàvem a pujar, i clar, amb el camió, pràcticament del que és de viatge sol, en 2 hores som allà dalt, no? I llavors també estalvies molt de temps, i ara l'explotació també l'hem dedicat també a altres coses. Abans érem pastors, i ara també hem de fer una mica d'agricultors, tenim més oficis ara, i llavors tenim menys temps i no podem dedicar-hi tant de temps a fer aquestes altres coses.
Malgrat els canvis que ha comportat la modernitat, diu que la seva experiència li ha demostrat que algunes coses és millor fer-les com havia vist a casa.
La majoria de coses els fem bastant iguals, perquè jo a vegades he volgut canviar, i lògicament t'has reciclat i has fet moltes coses, però la base jo crec que intentem ser bastant igual com feien ells, sobretot per la qualitat, perquè hem vist que la manera que fem un producte de més de qualitat és fer el que feien ells, que és un xai de llet que mama del primer dia fins l'últim, que això ara hi ha poca gent que ho faci, perquè no és tan rentable com desmamar i posar xai amb sabaderos, que en diem nosaltres, que serien corrals de xais, no? D'engreix. Nosaltres el nostre xai encara mama del primer dia fins l'últim i això fa que pugi molt més la qualitat. I coses d'aquestes ho feien els nostres avis, també.
A l'altra cara de la moneda, d'aquesta manera de produir, hi ha les macrogranges.
Macrogranges té les seves coses bones, com pot ser que puguem anar a fer una hamburguesa per 6 o 7 euros o 8, i té les seves coses dolentes, doncs, que contaminen, que gasten molt d'antibiòtic, que es gasta... Bueno, s'han fet una sèrie de coses, doncs, que, doncs, unes pràctiques que potser tampoc són les més adients, no? Però bé, també gràcies a ells doncs, hi ha feina, es don feina, es don producte doncs, a més baix preu. Vull dir que, esclar, tot el que dèiem, no? Si poses en una balança s'ha d'anar comparant. També és veritat que el sistema econòmic està claríssim que ens està portant per les macros. Macro, el que sigui.
Rere la naturalesa, rere del pare, rere del mestre.
Jo crec que també pensar que el pastor avui en dia és aquella figura bucòlica d'abans d'això, jo crec que també és erroni, no? Perquè sí que és veritat que encara es fa, o part del dia també ho pots fer-ho, no? Com portem les ovelles, com us he comentat, al camp, estar 5 hores amb elles, pasturant, traient-les de tot això. Però està clar que també és una mica com una empresa i funciona com una empresa i una mica el que dèiem, no? També ens hi ha portat una mica doncs, normativa, sistema i per subsistir doncs, hem hagut d'anar doncs, per aquest camí, no? I llavors tampoc és tan bucòlic del pastor.
L'Albert té un ramat d'uns 1.000 caps i viu de la venda de la carn de xai que fa sense intermediaris, de forma directa. El dia que jubili, té clar que cap de les seves dues filles el substituirà.
No, millor que no s'hi dediquin, sincerament. Perquè penso que el que és el negoci així, jo m'agrada molt i ho faig lògicament perquè a part de si és més o menys rentable ho faig perquè m'agrada, evidentment, però reconec que hi ha molta feina i s'ha de treballar molt i és molt lligat i penso que avui en dia potser, no sé, la meva percepció és que la gent jove tampoc vol ser tan sacrificada per guanyar-se la vida.
A beleza pura do nascer, uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre mar e o anzol.
Solidaris, Catalunya Ràdio.
Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar.
Cada dissabte a les 9 del vespre i sempre en podcast.
Acabem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Dolors Joanola, a la part tècnica Ismael Cebrián. Gràcies per seguir-nos per l'antena i en podcast. Que vagi bé, fins aviat.